Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics? Benvinguts al Blau Marí, benvinguts en aquesta edició 188 de l'espai dedicat a la gent de la mar. Des de la ràdio ens en fem ressò de totes aquelles activitats que passen al llarg de la setmana a Catalunya i en el nostre litoral. Una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Callau, en nom de tots els que fem possible aquest espai radiofònic. Benvinguts a casa vostra. La proliferació de meduses a la costa catalana és un fet des de fa uns quants anys. Fins i tot s'estan fent programes de control i vigilància. Avui parlarem amb Verònica Fuentes, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona. A l'enciclopèdia de l'argot mariner parlarem de com es pescava la fonda i qui ens ho ha d'explicar millor que Joan Argentó i Rafael Martí. Al Ranxo Bord aprofitarem aquests dos protagonistes perquè ens preparin una exquisitesa, saupa paumerenca fregida. A l'acordió del Grumet, l'Ax en Busto ens interpretarà La meva terra és el mar. I a Panorama Nàutic marxarem fins al Club Nàutic d'Arenys de Mar. Allí, d'aquí a poc, concretament tots els caps de setmana d'aquest estiu, juliol i agost, la primera cita els dies 4 i 5 de juliol, comencen les regates Open Vacances per a tots els tipus de nivell, però sobretot per a la gent que s'està formant. Parlarem amb l'Enric Roselló, comodor del Club Nàutic d'Arenys. A Plàncton, l'Aurora Requena ens parlarà precisament del plàncton. I el Manel de Ramon ha anat a trobar la Mireia Maiola, responsable d'activitats del Museu Marítim de Barcelona, perquè han posat en marxa una curiosa exposició, 7 vaixells, 7 històries. Per tant, moltes gràcies per acompanyar-nos. És tot un plaer poder-vos oferir el contingut que comencem tot seguit.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
La proliferació de meduses i d'altres organismes que composen l'anomenat plàncton gelatinós són un fenomen natural tant en aigües costaneres com oceàniques, però la seva presència a les platges pot arribar a ocasionar un cert senyal d'alarma com a conseqüència de les picades que poden ocasionar els banyistes. Avui volem parlar de la presència de meduses en alguns indrets anomenades moques a la costa catalana. I per això hem convidat al Blau Marí a Verònica Fuentes, que és investigadora de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona. Verònica, benvinguda al Blau Marí, què tal?
Bien, gracias.
La presència de meduses està sent cada vegada més important en els darrers anys o és una percepció equivocada?
Bueno, en realidad lo que estamos viendo con la base de datos que hemos podido formar, que abarca datos desde el año 1994 hasta el 2014, lo que vemos es una variación interanual muy grande, años con mucha presencia de medusas, años con poca presencia y años en los que prácticamente no hay medusas. Lo que sucede es que los años de muchas medusas son mucho más frecuentes en estas últimas 3 décadas que lo que pasaba anteriormente. Lo que se conocía eran ciclos de 10 años en los que había muy pocas medusas y luego venía un año o dos de una presencia elevada. Y ahora esa ciclicidad no se ve y sin embargo se ven que esta frecuencia es mucho más corta, es decir, puede haber un año con medusas y un año sin, un año con, un año sin, pero las proliferaciones son mucho más frecuentes. Esto es lo que estamos observando.
De aquí la sensació de que creguem a la imagineria popular de que cada vegada n'hi ha més, no? És a dir, abans venia un any de meduses cada quant i ara aquests anys de meduses són més sovint, per tant, d'aquí una mica aquesta sensació, no?
Exacto, se suceden mucho más, de forma más continuada, los años de muchas medusas, y esto obviamente crea una sensación de continuidad, de que siempre hay muchas medusas.
¿A qué o veis?
Estamos viendo cambios importantes.
¿A qué o veis la presencia de medusas a la costa?
La presencia de medusas, en realidad, la llegada a la costa de la mayoría de ellas, porque tenemos que diferenciar entre las medusas que ya viven en la costa, que son especies costeras, de las medusas que vienen de mar abierto, como Pelagia noctiluca, que es la que nos interesa porque es la más urticante. Esta medusa viene arrastrada por las corrientes y los vientos superficiales hacia la costa. Entonces, ellas tienen un ciclo de vida en el que en primavera y verano son más abundantes, porque es cuando se reproducen. A su vez, durante la noche están en la superficie del mar, durante el día están muy profundas, y si durante las noches predominan unos vientos y unas corrientes que llevan las masas de agua hacia la costa, pues estos animales se acercan a la costa. Básicamente, ese es el porqué. Otra pregunta sería, ¿por qué está sucediendo esto de que las proliferaciones se suceden más a menudo? Esto es lo que todavía no tiene una respuesta científica. Es algo que es una pregunta muy importante que se está haciendo a nivel global, no solo en la costa catalana, y que todavía no podemos responder.
Es parla de temperatures elevades de l'aigua, es parla de manca de depredadors. Són hipòtesis que poden anar pel bon camí?
Sí, en realidad, como lo entendemos al momento, en base a la información que hay y los datos que existen, es que son animales que de alguna manera son indicadores del estado del mar. Y la presencia elevada de estos organismos representa también un problema en el ecosistema marino, porque representa un desequilibrio. Entonces, todas las causas que acabas de mencionar son de alguna manera las que han ayudado a generar este desequilibrio en el mar. Y por ende, como consecuencia de este desequilibrio, una de las cosas que vemos como indicadores es la elevada presencia de plancton gelatinoso.
Clar, a partir d'aquí, clar, quan una medusa frega la pell d'un banyista, i si és d'aquesta espècie que anomenaves fa només uns moments, pues es produeix un impacte, es produeix una mena de ferida, que això fa que el banyista cada vegada més pues, vigili de trobar-se amb aquests animals a les platges, no? És a dir, també heu notat la sensació de que la gent té més en compte si hi ha meduses o no per escollir algun tipus de platges o alguna zona determinada, no?
Sí, la verdad que, bueno, hemos hecho bastante trabajo a nivel de encuestas en el marco de este proyecto también europeo que te mencionaba, el Jelly Risk, y hemos visto que, sí, de hecho ahora hace poco salió una publicación científica que hemos producido donde damos los resultados de estas entrevistas. Y es un factor importante por el usuario, pero más importante aún el factor en relación a las medusas que salió como el determinante a la hora de decidir es la información disponible. Porque claro, muchas medusas no son peligrosas, no representan ningún problema para el bañista y solamente unas pocas especies realmente pueden generar una alarma a nivel de picaduras. Y la gente se vio muy interesada en conocer las especies para evitar estas alarmas y para evitar que a lo mejor un banco de medusas que no es urticante pues te arruine un verano de forma innecesaria. Entonces sí que son importantes a la hora de decidir una persona ir o no a una playa, pero también es muy importante que exista la información para los usuarios. Y en ese punto en ese que trabajamos en el proyecto que estamos llevando a cabo.
Un proyecto que esteu duent a terme des de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, amb col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua, amb la col·laboració inestimable dels ajuntaments, que són els que tenen més contacte directe amb les seves platges, i que porta que des de fa uns anys esteu portant a terme tot un programa de control i vigilància, no?
Exacto. En el año 2007, l'Agència Catalana de l'Aigua fue la primera interesada en financiar un proyecto de cara a entender qué estaba sucediendo con el tema de medusas debido a, como ya hemos hablado, la gran importancia social que tiene de cara al verano. Este proyecto duró 3 años y sentó las bases de otros proyectos como el europeo que está funcionando ahora para poder continuar generando esta gran base de datos que nos permite hoy entender mucho mejor lo que está pasando y, entre otras cosas, generar estos modelos predictivos.
Precisament aquests dies s'ha presentat per part de Protecció Civil tot un sistema a través d'un visor de platges que pot, diuen, preveure la presència de meduses al litoral fins a 48 hores abans de que aquestes arribin. Vosaltres ja heu estat implicats en tot aquest procés.
Claro, lo que se ha hecho desde el año pasado es integrar nuestro sistema de una aplicación de móvil que tenemos, que hemos generado como parte de este proyecto, que se llama MedJelly. Esta aplicación informa en forma directa y en tiempo real sobre todas las playas de Cataluña que tienen servicios de salvamento y socorrismo, la presencia, ausencia de medusas, si son peligrosas, si no, qué hacer en caso de que haya una picadura de una medusa en particular, y hay unos catálogos, hay un fórum. Es una aplicación muy completa para estar muy bien informado sobre la presencia, ausencia y los tipos de medusas que hay en la costa catalana. Todo lo que nosotros publicamos en esa aplicación aparece automáticamente en el portal que Protección Civil tiene abierto para dar información al usuario sobre el estado de las playas. También aparece en la aplicación que tiene la Agencia Catalana del Agua, con unos fines similares, dar información sobre las playas de Cataluña. Están todos estos sistemas integrados. Entonces, este año la novedad es que los modelos predictivos que hemos desarrollado en el marco del proyecto, que son particulares para cada playa, hemos tenido que desarrollar un modelo para cada playa porque cada zona tiene unas características geográficas, hidrodinámicas particulares. Estos modelos funcionan como la previsión meteorológica. De hecho, se basan en la previsión meteorológica de los vientos, las corrientes y las mareas y la temperatura del agua para poder predecir la potencial llegada de medusas a una playa determinada. Y estamos hablando siempre de Pelagia noctiluca, que es la medusa más importante que viene de mar abierto, no de las medusas que ya están en la costa habitualmente, que son especies en general bastante inofensivas.
Estem parlant d'aquesta medusa de color rosat transparent, no? ¿Poder?
Exacto, exacto. Esta es la especie.
Per tant, estem parlant de previsions a 48 hores seguint uns barems de probabilitats, doncs.
Exacto. Es un, como la previsión meteorológica, tal cual, porque funciona de la misma manera. O sea, una primera etapa del proyecto era juntar datos suficientes, estamos hablando de unos 200.000 puntos de datos, asociar cada observación de medusa a variables ambientales, determinar con técnicas estadísticas qué variables son las más importantes para las distintas especies y en base a eso poder hacer un modelo predictivo, para lo cual necesitamos a su vez una previsión de las variables ambientales que estamos utilizando. Es decir, si habrá tal viento, tal corriente y tal marea, la posibilidad de que lleguen estas medusas tendrá un valor. Y ese valor es el que se va a mostrar en algún momento en el mes de junio, cuando ya lo tengamos todo listo, se va a poder ver este valor. De momento, la presencia y ausencia de medusas en toda la costa, a partir del 15 de junio, que Protección Civil ya lance oficialmente su campaña y que los servicios de salvamento y socorrismo también ya estén en funcionamiento, ja estarà funcionant.
De fet, ja fa anys que a les platges que tenen servei de socorrisme, quan hi ha presència de meduses, s'aixeca una bandera, no?, amb una silueta de medusa per a alertar els banyistes. La presència de meduses és evitable?
No, la presència de meduses és inevitable, és impossible A ver, hay sitios donde se están buscando soluciones de cara a generar zonas de baño libre de medusas, como son, por ejemplo, las zonas de redes antimedusas y demás, proyecto en el que también participamos porque nos interesa saber si estas redes son eficaces o no. Pero la llegada en sí de las medusas, como digo, tiene que ver con el viento, las corrientes, las mareas, factores propios de las medusas, de su biología, de su ciclo de vida, por lo tanto, es algo que no se puede evitar con medios humanos. Si van a llegar, van a llegar. Lo que se tiene que hacer es generar medidas de mitigación del impacto que la llegada de estas medusas pueda tener.
¿Els mesos amb més afectació de meduses són els mesos d'estiu per la temperatura de l'aigua?
No, es una coincidencia que estos animales se reproducen en primavera y entonces, llegado el verano, ya las larvas han crecido lo suficiente y ya se pueden ver las medusas juveniles y adultas de cara al verano. Entonces, en el verano tenemos la generación anterior, es decir, los padres, y también las medusas crías. Entonces el número de medusas de por sí aumenta de cara al verano, pero no necesariamente porque la temperatura del agua sea alta porque sea el verano, es decir, su ciclo de vida está acoplado a la temperatura del mar, así como muchísimos otros animales marinos. Esto es totalmente natural y no tiene en principio nada que ver con ninguna otra cosa, es coincidente. Su ciclo de vida está acoplado a las temperaturas del mar y cuando empieza a aumentar la temperatura en primavera es cuando se reproducen. Però és un fenomen totalment normal.
Per tant, ens haurem d'acostumar, doncs, durant molts anys encara i de moment, pues, a poder conviure amb les meduses, no?
Exacto. Yo, la opinión de muchísimos científicos que trabajamos en este tema es que la medida que el mar en general pues estabilice y se tomen medidas para solucionar algunos de los problemas más importantes que tiene el ecosistema marino y sobre todo el Mediterráneo, irá mejorando y iremos volviendo a ese equilibrio que antes hacía que estos animales pues proliferaran de forma mucho más espaciada. Eso es así, se han de tomar esas decisiones que no solamente afectan al tema medusa, sino a muchísimos otros temas de gran importancia a nivel del mar.
Per tant, haurem d'anar a continuar vigilant i no posar-nos a l'aigua quan veiéssim la presència d'aquestes meduses més urticants, perquè l'efecte és automàtic, és dolorós i ens pot arruïnar un estiu, no?
Sí, exactamente. La recomendación es siempre, si hay presencia de medusas y de un número abundante, que en la costa catalana los servicios de salvamento y socorrismo ya llevan muchos años participando de estos proyectos, están muy bien informados, tienen toda la información necesaria, saben perfectamente cuándo alertar y cuándo no es necesario. En ese sentido, tanto el turista como el local puede estar tranquilo, ¿no? Y si se alerta que hay medusas, definitivamente la opción es no bañarse y esperar a que cambie la situación, que también es cierto que cambia muy, muy rápido, porque ya al cambiar la corriente, al cambiar las condiciones, a veces en muy pocas horas ya cambia la situación.
Fins i tot recordem un estudi que estava fent la doctora Gordoa, també de l'Institut de Ciències del Mar i el Centre d'Investigacions Científiques, en què les meduses es menjaven els ous de tonyina.
Sí, las medusas se alimentan de huevos y larvas de peces, de todos. Claro, el hecho de que se ha visto que son unos importantes depredadores de larvas de túnidos ha generado y ha despertado un interés más grande, ¿no? Pero es uno de sus alimentos principales, el ictioplancton que le llamamos, que son tanto los huevos como las larvas de muchísimas especies de peces y muchos de ellos de importancia comercial, como también las anchoas, las sardinas.
¿Y quién sería el depredador per excelencia de las medusas en el mar Mediterráneo?
En el mar Mediterráneo, en su momento, habrían sido las tortugas depredadores importantes. En la actualidad, como sabemos, el número de tortugas marinas ha mermado muchísimo. Esto no es un mito, es una realidad. Hay especies de tortugas que solo se alimentan de medusas, de estas ya quedan muy pocas. Luego hay peces como por ejemplo el pez luna, que tiene su dieta basada casi exclusivamente en plancton gelatinoso. Y luego otros peces de gran tamaño, sobre todo los túnidos y de familias cercanas, también tienen una parte de su alimentación basada en medusas. Luego hay peces de profundidad que también se alimentan casi exclusivamente de medusas. Esto es interesante porque como las medusas migran y pasan parte de su ciclo de vida y del día en grande profundidad, pues ahí son un alimento importante para peces que viven en el fondo.
¿Cómo, por
ejemplo? Y luego, son peces que no tienen valor en general, no tienen valor comercial. Son especies de peces, algunos de ellos muy poco estudiados y muy poco conocidos. Esto había un investigador que ha fallecido, lamentablemente, Francesc Pallés, que estaba a punto de iniciar un proyecto justamente para abarcar esta temática, ¿no? Y bueno, este proyecto no se llevó a cabo, pero en otras zonas del Mediterráneo, como el estrecho de Mesina y demás, donde hay muchísimas pelagias, se ha visto que son alimento importante de muchísimos peces de profundidad.
Y que supongo que deben ser inmunes al efecto doloroso de las medusas, claro.
Claro, a ver, de hecho, como se sabe, es porque se encuentran las células urticantes en los contenidos estomacales de los peces, porque la medusa, una vez dentro del estómago del pez, es digerida muy rápidamente y la única forma de detectar que han comido medusas es estudiar con microscopía y encontrar estas células que son únicas en la naturaleza, que son exclusivas de estos animales. Y cuando los encuentras en sus estómagos, pues ya tienes la pauta de que se han alimentado de medusas. Y luego hay predación entre medusas. Por ejemplo, Pelagia noctiluca preda sobre varias especies de medusas. Y a su vez hay otras especies que predan sobre Pelagia. Entonces también ahí hay una regulación. Entre ellas, entre distintas especies de medusas, también hay predación. Esos serían sobre todo los predadores de las medusas.
De las medusas. Pues Verónica Fuentes, moltíssimes gràcies per aclarir-nos una part important d'aquesta preocupació cada vegada més gran que tenen sobretot els usuaris de les platges en època d'estiu i que gràcies a tota aquesta feina, aquesta investigació i a les prediccions que es poden fer ja des d'aquest any, pues suposo que cada vegada més es facilitarà aquesta tasca. Verònica, moltes gràcies.
Muchas gracias a vosotros por el interés y hasta pronto.
Verónica Fuentes, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, avui parlant sobre les meduses, la seva presència, aquesta vida cíclica cada vegada més important i sobretot també sobre les investigacions que s'estan fent al seu voltant.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Rafael Martí, Joan Argentó, benvinguts. Què tal, com esteu?
Bé, bé, aquí estem, aquí estem.
Vinga, avui a recuperar una altra tradició pesquera. De què parlarem avui?
D'anar a pescar a la fonda.
Anar a pescar a la fonda. Com se pescava a la fonda? Quin tipus d'art s'utilitzava?
Pues anàvem a pescar la cavalla, sorell, bogues...
Volantí.
El volantí era... Més que res anava a pescar... A la tonyina, l'am, quan...
També.
M'on deixaven agafar.
Sí, també.
Sí, a la fonda és una modalitat pues, que surts en la barca i fondeges i bromeges. Allí bromejar és agafar sardina i desfer-la.
I anant tirant sardina a poc a poc.
I anant tirant. Bueno, si és pescar la tonyina, no cal trinxar-la, les sardines se van tirant senceres i si anem a pescar a la cavalla, que això ja tampoc la cavalla ha desapareixut, o al sorell o això, pues, se desfà, el bromet se desfà i allò va sortint per la corrent i el peix, si n'hi ha a prop, se va remolinant a prop de la barca i allí, pues, amb volantí, vas pescant, però parats.
Quan dius fondejar vol dir llançar l'àncora,
sí,
no?
Pescar,
llances l'àncora,
sí.
Assegures a baix al fons,
sí, sí.
La barca es queda totalment parada i llavors a partir d'allí vas bromejant, no? Vas llançant l'esquer, diguéssim,
sí.
Allò. A veure, al volantí, a l'am també en poses,
sí.
Però a part, per cridar més l'atenció, pues, diguéssim que tot el voltant de la barca queda amb el peix i el suc del peix que llances.
Sí, sí.
Llavors és una manera de treure el peix que t'interessa.
Molt bé, així és.
Avui encara s'està pescant en aquesta forma, així el sorell, quan és la temporada.
Potser sigui de les pesqueres més antigues que hi ha,
sí,
de pescar.
I es pescava pel sorell, per la cavalla, per la tonyina...
Per tot, per la doblada... Per...
Sí.
A la fonda es pesca per tot, tot el peix que...
Se pesca a la fonda i a la ronça, que és anar a mullar la barca, pues que això ja ho hem explicat, a sol de corrent.
I a la donzera, a la vaca serrana, vull dir, tot pesques dins el guer, però també.
I com a la fonda pot ser també pues, en una barqueta de recreo, fondejar i posar-te a pescar pues, al pioc, que pot ser a la fonda i a la corrent,
sí,
però
sí.
A la fonda és quedar-te
fondejat
en aquella zona.
I bromejar tota
en
la
zona
que estàs.
És la forma de pescar.
Molt bé.
L'aparell pot canviar.
Pues bueno, pues avui hem pescat a la fonda.
Molt bé.
La setmana que ve pescarem d'una altra manera. Adéu-siau.
Adéu.
El ranxo a bord.
I ara arriba el moment, després d'escoltar-los com se pesca, arriba el moment de tastar el peix, no? És a dir, avui, Rafael, Joan, què mos preparareu? Avui, què menjarem?
Saupa fregida.
Saupa fregida. Quin tipus de saupa?
Saupa fregida, pau merenca, perquè la saupa és bastant grossa, és un peix que es cria a l'Alguer i menja molta herba, és bastant forta de gust, i l'agafarem, la netejarem, farem d'estes mitjanetes, d'un pamet, encara no. L'escatarem d'una escatadeta i acabat la tallarem de dalt del cap i tota la panxa li traurem. només deixarem el llom i la miqueta
i la
de la coa. Farem les que volguéssim per a menjar, les llimpiarem ben netetes, les salarem i les enfarinarem. Oli a la paella, bastant...
Ruentet,
calent, i fregidetes, ben tostadetes, i fresquetes, és un peix que no està molt apreciat, però que és molt bo.
Molt bo, molt
que queda molt bo. Si és de la mitjaneta, si no és gaire gran, millor hem quedat. Eh?
Sí,
que
sí,
diuen
la mitjana
és la millor que hi ha.
Molt bé. Però li hem de rebassar, per dir alguna manera, tota la part de la panxa.
Sí, perquè és un peix que menja molta herba.
Panxa i cap, tot tallat. I després deixes la coeta i el mig.
I la part del llom.
Molt bé.
Ben enfarinadet, sí. I ben frigidet,
saladet,
ja. Oli roent, saladet, ja està.
Pues, bueno, fàcil, fàcil.
Pues anem a tastar este saupes palmerenques, a veure si estan tan bones com dieu.
Sí, el que passa que em sentirà el metge i ja la veiem. Frigid.
Què et passa, Rafael, amb el metge?
Home, és que ara he anat a la revisió del metge, que vaig cada 6 mesos, i m'ha fet pujar a la balança i li he enfós, he fet 9 robes, i compte, m'ha desafiat, i jo dic, però si no menjo gària, no menjo gària.
90 quilos, Rafael, 90.
I diu que no menges gària, diu que et penses que no escolto Blau Marí, i m'ha enxampat, diu, si no pareu,
de fer ranxos,
de fregits, no? Guisados, del caldo, rossejats, fideus, no pareu, diu, com has d'estar, diu... I compte,
tu
no li he pogut dir res, i ara m'ho fa deixar, diu, no, diu, tu, si no, ja ets gran, diu, ja voltes los 70, diu, i ara li has de pegar-li de bledes i pataques, mare meva.
Bueno, doncs ja ficarem un peixet en les bledes i pataques.
Un peixet, sí, però... I diu, no m'enganyaràs, diu, perquè Blau Marí segueix escoltant-lo, i per això et dic ara que a veure com ho arreglarem.
Ja ho arreglarem.
Això,
no. Li farem fer el ranxo a Juanito i així no et sentirà.
A veure, a veure.
Vinga, doncs, fins al pròxim programa.
Vinga, adéu.
Vinga, adéu.
L'acordió del Grumet.
A l'acordió del Grumet avui tot un clàssic de l'Ax en Busto. La meva terra és el mar.
Soc navegant solitari, soc mariner sense port. Mai no he tingut calendari, el meu rellotge sóc jo, que no tinc segons i que allargo les hores. Vell timó que m'ajudes, la meva adreça sou tu i el vent. Treu-me d'aquesta tempesta, treu-me que ja no puc més. Seguint una estrella potser em vaig perdre el cel i vaig perdre el seny. Que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, la meva terra és el mar. Dóna'm força per cridar, que jo sóc de mi, no sóc de ningú i sempre així serà. Vaig néixer sense fronteres, no crec en les possessions, doncs penso que hi ha massa coses que ens separen. I tots som del mateix món, no crec en nacions, ni en obligacions, ni en obligacions. Dóna'm força per cridar, que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, sóc part de l'oceà. Dóna'm força per cridar, que jo sóc de mi, no sóc de ningú. La meva terra és el mar, fet d'aigua i sal,
Sota l'aigua no hi ha veles, ni banderes, ni nacions. El silenci que m'envolta és la solfa que em fa viure, viure i ser lliure. Lliure!
Panorama Nàutic.
Avui marxem al Blau Marí, marxem cap al Club Nàutic d'Arenys de Mar. Allà ens espera el seu comodor, Enric Roselló, que amb el que parlarem de les activitats en aquest Club Nàutic en els pròxims dies. Enric, què tal? Com estem?
Què tal? Com estàs? Molt bé, gràcies.
Tinc entès de que tots els caps de setmana de juliol i agost dueu a terme regates per a gent jove, gent que s'està formant. Vosaltres els anomeneu Open Vacances, però que donen, bueno, la veritat és que donen un ambient i un joc important al Club Nàutic durant els mesos d'estiu, no?
Sí, això és veritat. L'estiu acompanya molt per navegar. I tota la gent que comença i els que s'estan posant en aquest esport ho gaudeixen molt, perquè competir és molt maco. En qualsevol esport, de fet, la competició és la base de l'esport, i en vela també. Aleshores, encara que comencis, si tens al costat un que també comença, és molt, molt divertit.
Llavors, clar, utilitzeu els dies festius, doncs, dissabte i diumenge, perquè suposo que són dies on hi ha cursets, on hi ha activitats i on hi ha afluència, no?, d'usuaris.
Sí, tu ho has dit. A l'estiu organitzem un casal pels nois, també organitzem escoles de vela tant per joves com per adults, i aleshores a l'estiu són uns mesos molt agradables per navegar, i a part de les classes sempre és divertit sortir i fer una petita competició amb els companys del curs, que els agrupem per edats, per tipus de barcos, i la gent s'ho passa força bé.
Feu alguna lligueta, feu alguna competició? És a dir, hi ha guanyador al final de l'estiu d'aquestes Open Vacances?
Hi ha una mica de tot. Depèn de les classes, hi ha guanyadors, a les altres tot acaba amb vendre una Coca-Cola o una cervesa en acabar la regata i explicar aventures. No es tracta de més. Hi ha regates, al cap de l'any al club fem regates del més alt nivell i tenim regatistes del més alt nivell. Però és això, és un altre nivell.
Quines classes hi poden participar en aquestes Open Vacances, Enric?
Principalment són els Optimis, que és pels nois fins a 14 anys, nois i noies fins a 14 anys, i després el Láser, que és una classe olímpica sense edat. O sigui, participen nois des dels 16 anys fins als 80 anys.
Molt bé, m'ha agradat això de nois.
Joves de 16 a 80.
Molt bé, m'ha agradat això de nois des de 16 a 80.
Hi ha categories de totes les edats i regates de tots els nivells, inclosos europeus, campionats mundials i les olimpiades també.
Comentaves que, clar, al llarg de tot el que és el calendari de regates que organitzeu al Club Nàutic d'Arenys de Mar, n'hi ha de més importants. Clar, n'hi ha algunes de conegudes, com és, per exemple, la travessia Arenys Blanes o d'altres com la regata Tot Maresme, però parla'ns una mica de les més destacades que organitzeu al Club Nàutic.
Home, la regata més important per qualsevol aficionat és la que participes tu. Això sí. Sempre és així. I ha de ser així. Però, clar, al club tenim des de guanyadors, com amb la classe creuer, el quatre vegades guanyador de la Copa del Rei, el Rafael Carbonell, amb el Ratch on Fire, a la classe creuer, a una sotscampiona del 2014 d'Optimis, Iset Segura, i ara tenim dos nois, el Pol Marsans i l'Àlex Marsans, que participen al Campionat d'Espanya d'Optimis a Laredo, que es fa aquesta setmana que ve. Hi ha regatistes de tots els nivells i molt amunt. Però també hi ha categories que diem de club, al qual la competició és igual de ferrissada. Ja tenim una lligueta, com per exemple la regata Timoner per creuer, que es fa més o menys una regata cada mes al llarg de tot l'any, excepte els mesos de vacances, els mesos d'estiu, que participen vaixells de creuer pur, vaixells de creuer de sèrie, i que la competició és igual de ferrissada,
sí, sí,
que les regates de més nivell. Ara al setembre també tenim, per exemple, una regata amb solitaris molt, molt tradicional, que és la regata Illes Medes, que és anar des d'Arenys a virar les Illes Medes i tornar amb solitari o a dos. És una regata que porta molts anys i té força participants de tota la costa catalana. Després també hi ha la Copa Rang, que també és una de les més emblemàtiques del calendari del Maresme, que es disputa el darrer cap de setmana d'octubre. També hi ha la Copa Cinera, a mitjans de setembre, que ve gent també de tota la comarca. N'hi ha moltes, n'hi ha de tots els nivells, això és el maco.
Això és el bonic, no?, que es pugui, que hi pugui haver tots els nivells i pugui participar tothom, no?
Sí, que tinguis un vaixell més antic, més modern, un vaixell més regatero, l'Òptimis sí que té un límit d'edat, però el Làser, per exemple, no hi ha límit d'edat. Hi ha la categoria màsters, que participes categories de 55, de 65, 75 anys, i hi ha molts participants que costa seguir-los.
A més, al Maresme hi teniu un bon enteniment entre clubs nàutics,
sí,
no?
Sí, tenim una molta col·laboració tant amb els dos clubs veïns, tant amb el Club Vela Mataró, amb el Balís, amb el Nàutic de Premià, però inclús amb els de més amunt, amb el del Club Vela Blanes, amb el Nàutic de Sant Feliu. Ara fa dos caps de setmana vam fer una regata precisament del Tufeig Timoner d'anar a Sant Feliu, fent-hi allà al Port Ganxó, i vam just el dia que jugava el Barça, i la final del Barça. I tenim molta relació amb tots els clubs de catalans.
D'aquí que s'hagi encetat, no?, des d'aquests anys, aquesta lligueta de Tot Maresme, no?, que hi participa gent d'aquests clubs nàutics, no?, de la vora.
Ah, això mateix. El Tot Maresme participa, com el seu nom indica, gent de tot el Maresme, des de Besnou fins a Arenys.
I després
hi ha una regata ara per les festes de Mataró, també perquè que també col·laborem amb com els comitès o amb els participants, que es fa les festes de les Santes a Mataró, les regates el 19 de juliol. Tot l'any es fan regates.
Tot l'any. I després teniu aquesta travessia que comentàvem, no?, Arenys Blanes, que bueno...
Ah, això mateix. Sí, sí. Arenys Blanes es fa al final d'agost. No me'n recordava, que tenim a mitjans de setembre una regata de velers teledirigits.
De velers a control remot, no?
És una regata que recomano a tothom que estigui escoltant, que vinguin a Arenys a veure-la. Es disputa dins del port. Els patrons estan asseguts al moll del port i van teledirigint els seus velers amb un recorregut estàndard de balisses, evidentment molt escurçat, un recorregut que té uns 50-70 metres entre balisses, i els van teledirigint des de terra i fent una regata que els espectadors que vulguin venir la poden veure des de asseguts al moll del port.
Cosa que no passa quan parlem d'una regata de les convencionals, no?
Això mateix, són unes regates més convencionals, els vaixells els veus poc més que quan surten i quan arriben.
I d'aquesta manera veus tota la regata com si estessis en un circuit.
Com si estessis en el circuit de Montmeló.
Sí. Doncs, Enric, escolta, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta repassada de l'activitat i bueno, molta sort i que continuem amb aquesta labor pues, de divulgar l'esport de la vela i sobretot amb aquestes open vacances de que la gent jove i els aficionats de tots els nivells hi puguin participar, que és l'important, no?
Gràcies a vosaltres per interessar-vos.
Plàncton.
I des de Plàncton donem la benvinguda a l'Aurora Requena. Aurora, com estàs?
Hola, molt bé.
Avui, quina serà l'espècie, la substància, l'animaló... De què ens parlaràs avui?
Avui parlarem del plàncton.
Per tant, com definiríem què és el plàncton, Aurora?
Bueno, és un conjunt d'organismes.
Si un conjunt d'organismes,
molt bé. Presentar-los us podem presentar com un conjunt d'organismes.
Ho deixem aquí, doncs. Pues, bueno, doncs avui parlarem de... No parlarem d'una espècie en concret, sinó d'un munt d'espècies diferents que viuen al mar i que es diuen plàncton, que a la vegada és el nom no només d'aquesta secció, sinó de l'empresa a la qual representes, no?
Efectivament, sí, sí.
Pues quan tu vulguis podem parlar del plàncton.
Molt bé. Doncs bueno, pues això, el plàncton és tot un seguit d'espècies que són realment fonamentals en els nostres oceans. I a més el volíem portar una mica per fer un petit homenatge als oceans, ja que fa poc va ser el Dia Mundial dels Oceans. I bueno, què és el plàncton? Us estareu preguntant. O bueno, potser més aviat algú està pensant, li ha vingut el plàncton aquest de Bob Esponja, no?, al cap, aquesta costeta petita, verda, no?, amb un sol ull que sempre fa mil maldats al pobre plàncton, al pobre Bob Esponja, perdó. Doncs bueno, aquest plàncton tan famós realment sí que s'assembla bastant a alguns dels organismes que formen part del plàncton, o sigui que tampoc, si heu pensat en això, no esteu molt desencaminats, no aneu pel mal camí. El tema és que el plàncton és molt més, evidentment, molt més que aquest bitxejo simpàtic. El plàncton són milers i milers d'organismes que floten pels nostres oceans. I són organismes que es deixen anar per les corrents. Vale? Diguem-ne que no tenen aquesta capacitat de mobilitat, llavors en la corrent on estan, suren, allà on va aquesta, allà van ells, vale? Van arrossegats, seria una mica la definició d'aquests organismes. I que poden estar tant a zones costaneres com als mig dos de l'oceà, no? I entre aquests en trobem animals de moltes mides, des d'alguns que es coneixen com nanoplàncton i picoplàncton, que ja sé que és una ciència-ficció o alguna cosa així, que són mil cops més petits que el mil·límetre, és una cosa molt petita. Però, per exemple, dins del plàncton també ens trobem a les meduses, perquè són molt més grans, però tenen aquesta no capacitat, no?, de no mobilitat, de que més o menys la major part de les meduses es mouen per les corrents i no tenen gaires opcions. No?
Per tant, és a dir, podríem parlar de que el plàncton és com les meduses, però molt, molt, molt més petit i que la seva funció també s'arrossega a partir de les diverses corrents, no?
Això mateix, i viuen així flotant per les corrents i viuen en la columna d'aigua.
Més coses.
Sí, més coses, perquè realment, si ens endinsem una miqueta i posem la lupa al plàncton, ens trobem que el plàncton està format per una banda per microalgues i bacteris que tenen clorofila o algun altre pigment que els permet fer la fotosíntesi i que conformen el fitoplàncton, no? Fito, recordem això que vol dir vegetal. Llavors, doncs aquesta part és la part vegetal del plàncton i que necessita de la llum del sol per a poder obtenir energia. Així que estem pensant també que són organismes que no viuen molt a prop de la superfície perquè els pugui arribar un suficient llum del sol, no? I d'altra banda, doncs com en qualsevol prat del món o qualsevol camp, ens trobem el zooplàncton, és a dir, els animals del plàncton. Aquests en tenim d'alguns que s'alimenten del fito, del vegetal, que serien com els herbívors, i també ens trobem altres zooplàncton que es mengen altres animalets de que viuen al plàncton. Vale? I dins del plàncton realment ja ens trobem moltes diferents espècies. Vale? Potser trobem espècies que viuen, que només passen una temporada, una època de la seva vida dins del plàncton. Què vol dir això? Tots els ous o les larves de peixos, les larves d'eriçons, les larves dels musclos, tots aquests animals durant un temps, setmanes, dies, viuen, conformen part del plàncton i després evolucionen i pues, el peixet ja es converteix en un superpeix que és capaç de nedar contracorrents i ja diguem-ne que deixa de formar part, no?, d'aquest plàncton. Per altra banda, també es troben animals que viuen sempre al plàncton, que poden ser els petits copèpodes, que són com uns crustacis, molt simpàtics ells, que no s'assemblen a cap altre bitxo gran, que són els copèpodes i que viuen sempre al plàncton. Aquests neixen al plàncton i viuen allà sempre, vale? I entre el plàncton també es trobem fongs i virus. Sabem que igual els virus ens sona com estrany, però els oceans també en tenim i també conformen part d'aquest plàncton.
Quina importància tenen en l'ecosistema doncs marí el plàncton?
És realment la base, per això volia parlar una miqueta avui, no? És totalment la base, és l'aliment de molts animals petits, de molts mol·luscos, d'ostres, de nacres, i aquests animals després, evidentment, seran l'aliment d'altres animals més grans. I també, sorprenentment, per la seva mida, són també l'aliment de balenes, no? Balenes que tenen aquests grans raspalls a la boca, no? I que filtren l'aigua i captar el plàncton i es mengen aquests copèpodes, però també els taurons, com el gran tauró pelegrí, no? El segon peix més gran del món, que també s'alimenta d'aquests micro-micro-bitxitos. Llavors, bueno, és increïble, no?
La veritat és que sí, perquè, clar, la quantitat de plàncton que deu haver pels mars,
imagina't, per poder donar a menjar tonelades de balena, són bastants, bastants quantitats de plàncton. Efectivament. I bueno, això és aquesta part que passa desapercebuda per nosaltres, però mireu que té una gran importància.
La llàstima és que no ens el poguéssim menjar, no?
Bueno, no et pensis, que alguns xefs ara que estan fent sal de plàncton.
Ah, sí?
Sí, sí, s'ho fiquen allà damunt dels plats i tal. I clar, sempre diuen, ah, té sabor de mar. Home, clar.
Si en veurem de coses encara, Aurora.
Molt bé.
L'Arxau. I el Manel de Ramon, que ha anat al Museu Marítim de Barcelona, allí ha trobat 7 històries i 7 vaixells. L'escoltem.
Doncs avui el nostre apartat cultural viatja per conèixer la història de 7 vaixells. 7 vaixells, 7 històries. Aquesta és l'exposició que es pot visitar al Museu Marítim de Barcelona. D'aquesta exposició en parlem amb una de les seves comissàries, la Mireia Maioles, que com saben a la vegada és la responsable d'activitats del Museu Marítim. Mireia, benvinguda una vegada més al programa.
Moltes gràcies.
Sense dubte, atractiu només el títol, ja. 7 vaixells, 7 històries. Què podem veure en aquesta exposició?
Aquesta és una exposició que treu col·lecció del museu. Nosaltres tenim la col·lecció permanent, la vam desmuntar per un tema d'obres. N'havíem tingut una altra exposició similar que mostrava una mica els objectes del museu i ara la vam voler canviar perquè l'altra ja feia doncs, quasi 5 anys que la teníem. I el que hem fet és una exposició que pivota sobre 7 grans models del Museu Marítim. 7 vaixells, perquè el que vam veure és que la gent quan ve al Museu Marítim el que té ganes de veure és vaixells. A partir d'aquí, d'aquests vaixells, el que hem muntat és 7 àmbits. Cada un d'ells funciona de manera individual, és a dir, no és una exposició que tingui un principi i un final, sinó que té 7 àmbits, cada un dels quals parla d'un tema diferent.
Per tant, són 7 vaixells que es converteixen en 7 àmbits, 7 històries, 7 maneres de veure la navegació i la nàutica, no?
Perfecte, exactament.
I sí, quins serien aquests 7 models?
El primer model que ens trobem és un balandre, que és un vaixell esportiu, i que això ens permet explicar tot el tema del mar com espai pel lleure. I aquí també introduïm tot el tema de la platja, tot el tema de l'oci, tot el tema d'anar de vacances, etc. Després ens trobem un portacontenidors, que és el portacontenidors Pilar. A partir d'aquest portacontenidors, nosaltres el que expliquem és tot el tema del transport de mercaderies i la càrrega i la descàrrega, des de l'àmfora fins al contenidor. Una mica més endavant ens trobem un model de la nau Victòria, que és la primera embarcació que va circumnavegar la Terra, amb Magallanes i Juan Sebastián Elcano. I això ens permet abordar tot el tema dels descobriments i de com els mariners doncs, han anat d'un punt a un altre descobrint noves terres i després dels descobriments ve tot el tema del dibuix d'aquesta terra, per construir-ne la imatge que tenim actual del món, no? I llavors aquí trobem instruments de navegació, instruments de dibuix, instruments de mapes de diferents èpoques, etc. Tenim encara un altre àmbit que és sobre tot el tema del conflicte i la guerra, que hi ha un model d'un navili de 80 canons. trobarem després un àmbit sobre el canvi tecnològic, que és un model mixte que combina vela i vapor, i el City of Paris, i a partir d'aquí doncs parlem de tot el canvi que han sofert els vaixells i la navegació, i l'últim àmbit està dedicat a la vida a bord d'un transatlàntic.
Caram, prendríem el lleure, el transport, l'aventura, els descobriments, en definitiva.
Exacte.
La guerra, els conflictes bèl·lics al mar, també la nova tecnologia.
I els viatges amb un transatlàntic, que seria tot el tema de la migració, tot el tema dels primers grans viatges per plaer, també, etc.
La societat i la seva història, reflectida en aquests set àmbits. Ens parlaves del vaixell que representa l'aventura i els descobriments. Quin vaixell és i quina història té?
El vaixell dels descobriments és la nau Victòria. Una cosa que no t'he dit és que cada un dels àmbits té també un personatge, té una afirmació gran, i hi ha un personatge que explica una història. Per això aniríem set vaixells, set històries. Aleshores, doncs ens trobarem una banyista dels anys 20 que ens explicarà que va a la platja perquè el metge li ha recomanat, i que abans la platja era un espai brut i de treball, i que ara doncs és un espai doncs per fer banys de sol i banys de mar i de salut.
Lúdico-medicinal,
Trobarem una estibadora més endavant que explicarà que el seu pare ve de família d'estibadors, i abans eren homes forts que portaven la càrrega sobre lloms, i que en canvi ara ella sola amb un joystick pot moure 32 contenidors amb una horeta. Ens trobarem un cuiner d'un vaixell que ens explicarà que ell fa els plats per tota la gent que viu en el vaixell, des de primera classe, que tenen ostres i caviar, fins al ranxo de tercera classe. És a dir, que a la vegada cada un d'aquests set àmbits té un personatge que explica una història vinculada amb l'àmbit.
Uh-huh. El de l'aventura, el descobriment, qui és?
Jafudà Cresques, que va ser un cartògraf mallorquí que amb el seu pare, el 1375, van fer l'Atlas Català. És un mapa mundi molt important. Nosaltres aquí en tenim una rèplica, perquè l'original ja es va fer per regalar al rei de França en l'any 1375, que explica com un cartògraf que viu a Mallorca en el 1375 dibuixa el món a partir d'allò que li expliquen els mariners. Clar. I com ell va valorant si allò que expliquen és veritat o és mentida. I una mica doncs fa tot aquest anàlisi.
Fantàstica exposició, la que podran veure des de quan i fins quan?
És una exposició semipermanent. La vam inaugurar el dijous de la setmana passada, que era dia 11 de juny, i nosaltres tenim previst tenir-la entre 5 i 6 anys.
5 i 6 anys, és a dir, que hi ha temps, si ho poden veure amb tranquil·litat, per anar a veure aquesta magnífica exposició, set vaixells, set històries, el lleure, el transport, l'aventura, la guerra, la tecnologia, el transatlàntic, i també...
La pirateria.
Doncs aquests seran els àmbits i les històries que contaran cadascun dels personatges que representen aquella història. Fantàstica aquesta exposició, no me la podem perdre. Mireia, moltíssimes gràcies per explicar-la en tant de detall. Que sigui tot un èxit.
A
reveure. Adéu-siau. Adéu.
Molt bé, moltes gràcies, Manel de Ramon, i gràcies per aquestes històries també a la Mireia Maiolas des del Museu Marítim de Barcelona. Hem de plegar, hem de posar punt i final a l'espai radiofònic d'avui. La proliferació de meduses a la costa catalana ha estat el tema que ens ha valgut per encetar el Blau Marí d'avui. Ho hem parlat amb Verònica Fuentes, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner hem marxat amb Joan Argentó i Rafael Martí a pescar la fonda. I de passada, doncs, ens han preparat una saupa palmerenca fregida. Una exquisitesa. A l'acordió del Grumet, Lacs and Bustons ha interpretat La meva terra és el mar. Aquesta setmana, panorama nàutic, hem marxat al Club Nàutic d'Arenys de Mar. Allí, els dies 4 i 5 de juliol, començaran, com tots els caps de setmana de juliol i agost, les regates Open Vacances. Ho hem parlat amb l'Enric Roselló, comodor del club. A Plankton, l'Aurora Requena ens ha parlat precisament d'això, del Plankton. I el Manuel de Ramon i la Mireia Maioles han parlat d'aquesta exposició. Set vaixells, set històries al Museu Marítim de Barcelona. Res més, ho deixarem aquí, com sempre, amb la salutació cordial de tota la gent que fa possible el Blau Marí setmana darrere setmana. Tornarem en una pròxima edició. Adeu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.